Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
L'epilèpsia és una malaltia neurològica que afecta entre 400.000 i 700.000 persones al nostre país. De fet, cada any es detecten més de 20.000 nous casos d'epilèpsia, segons assenyalen una nota a la Societat Espanyola de Neurologia. A tot el món existeixen més de 50 milions d'afectats i avui, dijous 24 de maig, se celebra el Dia Nacional per conscienciar sobre aquesta malaltia. I per saber-ne més, parlem amb la Gemma Sansa, neuròloga del Parc Taulí. Gemma, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns per què és important, doncs, aquesta jornada, per sensibilitzar la població, suposo.
Correcte, per fer difusió, aprofitar per fer difusió, per parlar de la malaltia, perquè la gent que té epilèpsia senti que, doncs, que és una malaltia que no està tan estigmatitzada com estava, que la gent que té epilèpsia, doncs, té això, repercussions importants en la seva vida, des de nivell de rendiment a més risc de tenir problemes. Són gent que té un atur superior a la població general. Llavors, és important que se'n parli, que se sàpiga quines són les causes, que se sàpiga que és una malaltia molt variable, que amb diferents graus d'afectació i, bueno, que... Doncs això, fer difusió de la malaltia.
De fet, avui, a banda de que molts mitjans en parlaran, no? També a diferents edificis públics s'il·luminaran amb el color taronja, no? per treure una mica la malaltia de l'ombra. Es tracta d'una malaltia, podríem dir, molt comú, però que a la vegada és desconeguda i fins i tot, com deies ara, estigmatitzada?
Sí. És una malaltia molt freqüent, un 1% més o menys de la població té el diagnòstic d'epilèpsia i, de fet, del 5 al 10% de la població general pot patir una crisi epilèptica al llarg de la vida, que no acabarà tenint el diagnòstic d'epilèpsia, però que serà valorat en algun moment. I és una malaltia de la que poca gent en parla, no? que quan fem el diagnòstic a una persona moltes vegades ens diu, però això ho puc dir a la feina, això ho he de notificar, no? Perquè tenen com una mica de... senten com una mica vergonyosos de tenir aquesta malaltia.
Uh-huh. Perquè com és el dia a dia d'un malalt epilèptic?
Doncs és el que deia, és una malaltia que és molt variable. De fet, no és una malaltia. L'epilèpsia és un símptoma de malalties. Les malalties que causen tenir crisis epilèptiques són molt, molt variables. Hi ha gent... diguéssim que les crisis epilèptiques passen perquè hi ha unes descàrregues al cervell i segons l'agressió que causi aquestes descàrregues, doncs la malaltia pot ser o molt severa o pot ser molt lleu. I gent que estigui totalment integrada, que porta una vida totalment normal, que ningú sap que és epilèptic, o pot ser gent, doncs, per exemple, per causes genètiques complexes, doncs a vegades són gent que té moltes crisis al dia i aquesta gent, evidentment, doncs, té una vida molt condicionada a la malaltia.
Uh-huh. Llavors, les causes, com expliques, són molt diverses, no? Poden
sí.
haver-hi factors genètics, uh-huh. No sé, penso a potser fins i tot traumatismes o malalties
Correcte.
Degeneratives.
Sí, en nens són més freqüents les causes genètiques i a mesura que ens fem grans, per exemple, hi ha un grup de gent de més de 60 anys que l'epilèpsia també és més freqüent. L'epilèpsia és més freqüent en nens, adolescents, en l'edat adulta és una mica menys freqüent el diagnòstic i durant la vellesa en ancians és més freqüent una altra vegada. Llavors, a la gent gran, per exemple, doncs, és molt freqüent que sigui secundari alguna cosa que ha passat al cap al llarg de la vida, un traumatisme, un ictus, una lesió de qualsevol tipus al cervell, en principi pot ser causant d'epilèpsia.
Uh-huh. Quants pacients ateneu al Parc Taulí, si és que disposeu de dades, o quina és la prevalença?
La prevalença és gairebé d'un 1%. Llavors, amb l'àrea de referència que tenim nosaltres, que és d'uns 350.000 malalts, doncs la tenim amb moltíssims pacients.
Uh-huh.
No tinc la dada concreta del nombre de pacients, però vaja.
El diagnòstic és senzill?
El diagnòstic de l'epilèpsia és clínic. És a dir, que és pel que ens expliquen els pacients, pels símptomes que tenen durant la crisi. Llavors, hi ha vegades que està molt clar, perquè les crisis poden ser molt diverses, poden ser les que potser entenem tots més com una crisi epilèptica, que són les convulsions, la rigidesa, tot això, i hi ha crisis que són molt més difícils de detectar i de diagnosticar, o que la gent entengui que són crisis epilèptiques. Per exemple, el fet de tenir un déjà vu, que és el fet de viure una sensació que creus que ja has viscut en una altra ocasió, o tenir, per exemple, una sensació a l'estómac que puja cap amunt i et deixa com atordit durant uns segons, o hi ha coses que són, o senzillament quedar-se desconnectat durant uns segons, tot això poden ser crisis epilèptiques, i això a vegades, fins que no porten anys o fins que no acaben convulsionant, la gent no consulta per aquest motiu.
Uh-huh. Perquè, clar, suposo que el símptoma més conegut, no, d'aquesta malaltia és aquesta crisi epilèptica, no? Però, clar, amb tots aquests altres símptomes que expliques, no, que poden presentar els pacients, suposo que això complica, no, que una persona que pateix aquesta malaltia doncs sigui conscient.
Sí, sí, que hi ha molta gent que no sospita que pugui tenir epilèpsia, no, fins que no venen a la consulta i expliquen. Sobretot el que ens ha de tenir alerta és que l'epilèpsia sempre acostumen a ser episodis retallats que comencen de forma sobtada i acaben de forma sobtada, que són breus, que duren pocs minuts normalment, un, dos, tres minuts, i que són el que es diu molt estereotipats. Vol dir que sempre són exactament iguals les sensacions que passen.
I quines són aquestes sensacions?
Això és el que pot ser molt divers. Poden ser veure unes imatges, pot ser una sensació elèctrica que puja pel cos, això pot ser molt variable, però si sempre et passa, perquè segons la zona del cervell que s'activi, clar, el cervell controla tot, la visió, l'olfacte, pot ser, per exemple, sentir una olor de cremat, però si sempre és la mateixa olor de cremat, et deixa una mica atordit i comença en una situació que no té massa sentit que aparegui i s'acaba de forma sobtada, això ens ha de fer pensar que pot ser una crisi epilèptica.
I com hem d'actuar davant d'una crisi epilèptica?
Una crisi epilèptica convulsiva, no? Que és una crisi epilèptica que comença amb una rigidesa i després fa espasmes, que la gent tanca molt fort la boca, amb els ulls oberts, això és el que normalment entenem per una crisi tonicoclònica generalitzada, que es diu que és una crisi amb convulsions. El primer és intentar mantenir la calma, tot i que és molt aparatós, normalment no és greu, vale? I no es complica i no té cap repercussió, però és molt aparatós i tothom s'espanta, no? Llavors hem d'intentar mantenir la calma. El que és important és que la persona que té una crisi sigui cau al terra i intentem que no es doni cops al cap, vale? Que posem alguna cosa tova sota el cap o alguna cosa perquè no es faci mal. I llavors normalment mosseguen, o sigui, apreten molt la mandíbula, i molta gent tendeix a això, doncs a posar coses a la boca, i a vegades això no és del tot encertat, perquè es fa més mal a la boca, a vegades hem vist dents trencades o lesions a la boca, i normalment no millora tampoc la crisi, no millora perquè estan amb la boca, la primera fase és amb la boca tancada i no respiren, però per molt que obrim la boca tampoc no començaran a respirar abans. Llavors s'ha de passar, diguéssim, quan passa aquesta fase, hem d'intentar, perquè a vegades es posen coses a la boca i encara s'obstrueix més el pas de la via aèria quan el pacient ja pot començar a respirar una altra vegada, no? Si es posa un mocador o es posa el que sigui. Llavors s'ha d'intentar, doncs, això, mantenir la calma, que la persona no es doni cap cop, i al moment que es pugui intentar posar la persona de costat, estirada de costat, perquè a vegades hi ha un vòmit després de la crisi, llavors sí que hem d'intentar, doncs, que no s'ennuegui, no? Que el vòmit vagi cap a fora. I llavors, en principi, si és un epilèptic que no és conegut, s'hauria de sempre avisar una ambulància i portar-lo cap a l'hospital perquè es valori, i en un epilèptic que ja és conegut, si les crisis duren més del normal, durant més de 5 minuts, o si s'ha donat un cop fort al cap, o si és un pacient diabètic, llavors s'ha d'avisar també i portar a l'hospital.
Clar, ara deies, no? Més de 5 minuts. Quines són les conseqüències de que una persona doncs estigui en aquest estat, no? Convulsionant d'aquesta manera, amb aquesta crisi epilèptica, durant aquests minuts? El cervell com reacciona i quines conseqüències pot tenir?
Les conseqüències, normalment, d'una crisi epilèptica no hi ha masses conseqüències, d'una crisi aïllada, lo habitual. Sí que poden passar coses, no? De fet, el cervell, quan registrem un electroencefalograma, que és la prova amb la que es poden veure les descàrregues epilèptiques, aquestes anormals, que posem uns electrodes pel cap i registrem les zones, veiem que quan hi ha una crisi epilèptica després el cervell es queda més lent, no? Durant una estona veiem les zones aquestes que van més lentes de lo normal. Llavors sí que això, no? Durant l'estona posterior a la crisi, la persona pot estar desorientada, pot estar atordida, pot quedar somnolenta durant una estona. Això és el més habitual. Uh-huh. Sí que hi ha casos descrits que són molt, molt infreqüents, que durant aquesta atenuació de tot el cos, diguéssim, l'activitat, la freqüència cardíaca també disminueix, la respiració, hi ha una entitat que es diu SUDEP, que és mort sobtada degut a una crisi epilèptica, i això és una cosa que passa també, i que a vegades doncs, s'ha d'informar els pacients que tenen moltes crisis, que això és una entitat que també existeix, però és una cosa molt, molt rara. Vull dir, en general, una crisi epilèptica no acostuma a donar repercussions importants, i no es recupera perfectament.
Doncs això és el primer missatge, no? També que els nostres oients haurien de tenir clar, no? Que no hi ha unes conseqüències en principi
no.
I que el que hem de fer és mantenir la calma, no? Si ens trobem en una situació d'aquestes amb algun conegut o familiar.
Correcte.
Per què reacciona el nostre cervell així, penso? Per què hi ha aquest funcionament anormal?
Bueno, diguéssim, és com si hi hagués una mala connexió. S'activa unes neurones quan no toca que s'activin, quan nosaltres no estem donant l'ordre que s'activin. Llavors, el motiu pel que s'activen doncs, és per molt divers, diguéssim. Ja és el que et comentava, no? Hi ha problemes genètics, hi ha problemes d'una lesió en aquest punt del cervell, hi ha inflamacions, tot això fa que no funcioni bé aquesta zona i que s'activi quan no toca.
Mm-hmm. Clar, si hi ha tots aquests factors, no? Els genètics, les lesions, les inflamacions, no sé si és més fàcil o més difícil controlar l'epilèpsia si es coneix aquesta causa que l'ha provocat o no té res a veure.
Sí, sí, és important saber la causa. Sempre intentem arribar al diagnòstic etiològic, que es diu, que és saber el motiu de per què aquesta persona ha començat una epilèpsia, perquè podrem donar un pronòstic, i nosaltres ja sabem que hi ha determinades causes que tenen un pronòstic molt favorable, que amb un fàrmac es quedaran sense crisis, i hi ha gent que sabem que segons la causa aniran tenint crisis, tot i posar un tractament adequat, i ens haurem de plantejar doncs, mesures diferents als fàrmacs.
Uh-huh. De fet, hem vist que, segons la Societat Espanyola de Neurologia, uns 100.000 pacients, que són molts, amb epilèpsia, no troben el seu tractament. Per què?
Sí. Més o menys un 30% dels pacients que tenen epilèpsia seran el que diem farmacoresistents, que vol dir que fem el que fem amb fàrmacs, no s'acabaran de controlar mai. De fet, la major part dels pacients, el 50-55%, amb el primer fàrmac que provem, si és un fàrmac adequat i amb una dosi correcta, quedaran sense crisis. I llavors n'hi ha uns quants més doncs, que fent combinacions amb fàrmacs o canviant el fàrmac acabem de controlar-la, però hi ha un 30% que no els controlarem. Llavors aquests pacients són els que hem de plantejar-nos si, segons el tipus d'epilèpsia que tinguin, si poden ser uns bons candidats a plantejar, per exemple, cirurgia.
Uh-huh.
I treure aquesta lesió que està provocant les crisis.
I en què consisteix aquesta cirurgia?
Doncs això es fa, és un procés llarg, que el que es fa és s'ingressa als pacients, aquí el Taulí no ho fem, això es fa, els dos centres de referència a Catalunya en principi són l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar de Barcelona, llavors s'ingressen als pacients amb un electroencefalograma continu durant una setmana i es mira quines crisis fa el pacient i on està el focus epileptogen, quin és el focus del cervell que provoca les descàrregues. Llavors, amb les imatges que tenim de ressonàncies molt sensibles, s'analitza molt bé aquesta zona on hem vist que es fan les descàrregues per veure si veiem alguna petita malformació, alguna petita lesió que ho pugui justificar. Llavors, un cop tenim identificat la lesió i la zona, si tot quadra, ens plantegem si aquesta zona del cervell es pot treure sense deixar seqüeles, i llavors doncs si tot quadra, el pacient està d'acord i llavors es procedeix a l'operació.
Uh-huh.
I es treu aquesta zona.
I quina efectivitat té aquest tipus d'operació?
Doncs depèn molt de si veiem la lesió i de la zona on està la lesió, de quin tipus de lesió, però hi ha alguns tipus d'epilèpsia. Per exemple, les epilèpsies estan al lòbul temporal, que és un lòbul que és més petitet i que és més fàcil accés i que té menys problemes, menys seqüeles quan l'operem. La gent que té una epilèpsia d'aquest lòbul d'uns tipus concrets, pràcticament el 80% això es queden sense crisis amb la cirurgia.
Parlem dels tractaments farmacològics que hi ha disponibles a l'actualitat. En què consisteixen? I també explica'ns quina és la seva efectivitat.
L'efectivitat, fàrmacs antiepilèptics en tenim molts, és un camp amb el que hi ha molta recerca i que en van sortint, cada pocs anys surt algun fàrmac nou. Els fàrmacs han millorat molt en quant a posologia, que es prenen pocs cops al dia, la tolerància és molt millor, però desgraciadament l'eficàcia no és superior als fàrmacs que teníem fa 30-50 anys. Seguim tenint el mateix 30% de pacients que no responen. És a dir, la part bona és que els pacients estan millor i la part dolenta és que no els curem més. Llavors, com funcionen? Doncs actuen sobre els neurotransmissors del cervell inhibint que es facin aquestes descàrregues. És a dir, van a diferents connexions del cervell fent que bloquejant diferents zones perquè no s'activin de manera normal.
Uh-huh. I els malalts hauran de prendre aquesta medicació tota la vida?
Doncs, en general es considera que des del punt que el pacient està sense crisi, que hem aconseguit la llibertat de crisi, han de passar com a mínim 2-3 anys per plantejar-nos si es pot baixar o retirar la medicació. O sigui, en principi no és un tractament de per vida, però és un tractament a llarg termini, això sí. Uh-huh. Han d'estar anys sense crisi per plantejar si es pot baixar.
I si realment doncs, passen aquests 3-5 anys i no hi ha hagut més crisis i deixa de prendre la medicació, pot ser que acabi doncs, millorant?
Sí. Tenim molts pacients que deixen de prendre el tractament i no tornen a tenir crisis. Hi ha alguns tipus d'epilèpsia que ja ho sabem que no aniran bé i ja no ho plantegem perquè te'n deixen a cronificar més, però hi ha altres tipus que sí. Inclús hi ha alguns tipus de crisis que apareixen perquè hi ha una agressió aguda al cervell, per exemple, perquè un pacient ha tingut un ictus, i sabem que aquests doncs a la llarga van millor, ¿vale? Perquè quan aquesta lesió ja no és aguda i ja passa una fase més crònica, doncs a vegades l'epilèpsia també
desapareix, doncs
desapareix i deixen de tenir crisis. Sí.
I a banda de tot aquest tractament farmacològic i també de la cirurgia que comentaves, existeix alguna teràpia o fins i tot alguns consells per millorar la qualitat de vida d'aquests pacients?
A veure, el més important, els motius que normalment fan portar els pacients a urgències perquè tenen crisi, pacients que estan controlats, és primer perquè es deixen de prendre la medicació, per oblits de medicació, i segon per privació de son. El descans nocturn és molt important en pacients epilèptics i el fet de no dormir durant una nit és un motiu molt típic de venir a urgències. El consum d'alcohol també està molt relacionat amb les crisis, tant la privació d'alcohol en gent que està acostumada a beure a diari com la intoxicació aguda d'alcohol en gent que no està acostumada poden també provocar crisis epilèptiques. Determinats medicaments també que interaccionen a vegades amb els nostres, el pacient que li han posat alguna medicació de manera puntual per un altre motiu, a vegades també baixa l'eficàcia del nostre fàrmac o augmenta el risc de tenir crisis, també poden ser motiu perquè tinguin una nova crisi. En general han de portar una vida ordenada i prendre's bé la medicació i el que em comentava els tractaments doncs, són el tractament amb fàrmacs, el tractament quirúrgic o després hi ha altres tipus de cirurgia també. Per exemple, hi ha una cosa que es diu l'estimulador vagal, que és un estimulador que es posa aquí a nivell del coll, que és com una espècie de... com si fos un marcapàs que va donant com unes descàrregues contínues, que això també és un tractament que millora l'epilèpsia. És un tipus de cirurgia que no és del cap i que és un tipus de cirurgia pal·liativa, diguéssim, és com posar un fàrmac. No cura l'epilèpsia, però sí que pot millorar el número de crisis. Uh-huh. Després hi ha tractaments dietètics també que poden millorar. Bueno, hi ha diferents coses que es poden fer que no són farmacològiques.
Clar, que tots aquests tractaments i aquesta vida ordenada, no? Com deies, i prendre bé la medicació doncs, els ajudarà, sens dubte. També suposo que els avanços no? en el camp de la investigació i en aquest sentit no sé quins són els reptes que us enfronteu vosaltres, la comunitat científica, en aquest sentit.
Bueno, els reptes van en diferents direccions. Una direcció seria intentar doncs, buscar fàrmacs que quan tenim una agressió aguda intentar d'alguna manera que no es produeixi. O sigui, quan un pacient té una agressió, per exemple, un cop o un ictus o el que sigui, l'epilèpsia o apareix al moment o a vegades apareix al cap d'uns mesos o un any perquè s'ha produït un procés que es diu d'epileptogènesi, que és que es fa com un circuit anormal que és el que crea les crisis. Clar, l'ideal seria que poguéssim intervenir en aquest punt, que no es creés la lesió que provocarà l'epilèpsia. Això és un camp on es podria, evidentment, un altre camp, doncs és a seguir millorant la cirurgia de l'epilèpsia, que això és un camp que està en molta recerca i que s'està avançant molt, fer tipus de cirurgia que siguin menys invasives, bueno, hi ha diferents camps que s'està investigant.
Les famílies i els malalts com viuen, no? I com conviuen amb aquesta malaltia, i quin consell els hi donaria si ens estan escoltant?
Bueno, sempre que es fa el diagnòstic d'epilèpsia és dur pel pacient i per la família, perquè moltes vegades doncs és això, no s'esperen, no hi ha cap antecedent a la família, no s'esperen, i bueno, i a vegades hi ha un procés d'adaptació, no, al diagnòstic, i ja els pacients estan una mica limitats pel fet moltes vegades, doncs, per exemple, que no poden conduir durant un temps, fins que no estan molt controlats de les crisis, i això doncs també els hi provoca doncs un condicionament, no, moltes vegades. I bueno, el que jo els diria a les famílies, doncs, bueno, que pensin que la major part dels pacients es controlen bé, que és una malaltia que doncs que moltes vegades no condiciona la vida, que hi ha molts pacients que tenen una vida completament normal, i bueno, i que és important doncs que ho assumeixin i que intentin doncs fer això que hem dit, no? Una vida ordenada, prendre bé la medicació i bueno, i que posin les nostres mans, que farem el que millor puguem.
Doncs moltíssimes gràcies, Gemma Sansa, neuròloga del Partaulí, per explicar-nos i per posar-nos al dia i fer difusió d'aquesta malaltia neurològica i també doncs, de com és el dia a dia d'aquests pacients. Moltes gràcies.
A vosaltres.